Escoltes A mig matí.
Sintonia d'opinions a mig matí a les zones de la 107.7 de la FM. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Lourdes Auquer, bon
dia.
Hola,
bon dia.
També està avui amb nosaltres Marisa Salvador, bon
dia.
Hola,
bon dia a tothom.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia, i avui sense pluges, eh?
Ah, sí.
Que ja fa temps que trobàvem a faltar el sol, eh?
No, home, i llavors trobem a faltar la pluja.
No, no, la pluja no.
No, la pluja s'ha encat a Màlaga, pobres.
La pluja a la nit, que plogui a la nit, eh? És quan
no, tampoc,
va millor,
tampoc,
no?
La pluja a moderació, moderació, sí. Com tot, com tot.
Sí.
Doncs vinga, encetem opinions, un dilluns més. Tenim diversos temes calentets sobre la taula, però jo crec que hem de començar parlant sobre qui ha de pagar l'impost dels crèdits.
Ai,
de les hipoteques, les ha de pagar el banc, les ha de pagar el ciutadà. El Suprem ara diu una cosa i ara se'n desdiu. poca seriositat.
Però escolta una cosa, el Tribunal Suprem, igual que el Papa, no són infal·libles que una vegada diuen una cosa sobre missa?
No ho sé.
Que no hi ha recurs ni res més?
O sigui, ens ho preguntes a nosaltres, sí. Això de qui ha de pagar
no,
les hipoteques?
Però
ja hi ha un tribunal i resulta que dicta una llei...
Home, com que veig que ells no es posen d'acord, però si ens posem d'acord nosaltres.
No, sí, però no servirà de res. No.
A ver, hay cinco salas, y antes del juicio, tal vez, cuando han visto que iba a llegar este momento en que iba a tener que pagar el banco... y no querían que pasara, si ellos hubieran hecho una reunión de las cinco salas y se hubieran puesto de acuerdo, no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Lo que pasa que si ahora ya hay una sentencia, va a ser muy difícil revocar esta sentencia. Entonces, lo que van a ver es qué personas pueden reclamarlo y que sea a partir de ahora, que no sea con un efecto retroactivo, porque los bancos han cogido a los pobres jueces y los han... Suéltalo.
Les han apretado el cuello.
Les han apretado y ahora qué hacemos.
Bé, jo em penso que aquí hi ha una cosa que queda clara. Suposo que el Tribunal Suprem va decidir primerament el que era just. No? O sigui, la sentència devien dir, lo just és això, que jo també ho crec, que lo just és que els que en treuen el benefici són els bancs, per tant, és lògic que si els bancs en treuen el benefici també siguin els que hagin de pagar l'impost. I això és lo just. Però clar, després ja a l'endemà resulta que arriben les trucades, aquest, cuidado, que és un problema econòmic i social. Bueno, ja hi som.
I que cau la bossa.
Exactament. A l'endemà les accions dels bancs comencen a baixar. Ostres, bueno, llavors què passa? Que pesa més aquests interessos econòmics que no pas el que és just, la justícia? Home, llavors arriba un moment en què la ciutadania doncs perd la confiança en un jutjat, en un tribunal, i això pues, fa una inseguretat de la gent. La gent no confia ni en els jutges, ni en els jutjats,
ni
menys en el jutjat suprem, que és el suprem de tot. Que, clar,
si
no
polítics...
pots confiar en aquest, ja... Pleguem, no?
Els polítics catalans que estan en presó preventiva també ho estan per una sentència del Suprem, no?
Encara no.
No, de moment... El senyor Llarena, el jutge Llarena, és un jutge del Suprem. El que passa no deu estar en una sala, deu estar en un salón.
Sí.
Perquè... Però no hi ha sentència. Si no hi ha juicio, com va haver sentència?
No, però no, aquests estan a la presó.
Però de moment és una instrucció.
És preventiva, claro.
És una instrucció.
Estan recaudando...
Pues per ser l'organisme judicial... inapel·lable i definitiu, com diria el ministre Trillo, manda huevos, eh? Perquè si la justícia ha de fer una cosa, és clara i neutral, i justa.
De moment és una instrucció, Antoni, només.
Però si passa a la presó...
Que tot fa pensar que tota la cúpula del Tribunal Suprem anirà a defensar la instrucció que s'ha fet. Això està claríssim, perquè entre ells tots són amics.
Sí, sí, però quan són els bancs... es barallen entre ells.
Sí,
yo pienso que el verdadero poder los tienen los bancos.
Ara,
el dinero
Marisa,
es el verdadero poder.
Marisa ho ha dit.
Claro.
Mm. Marisa, qui mana a casa?
Dinero toda la vida. Sí.
Ahir es va fer públic que la cap del gabinet del Carlos Lesmes, que és el president del Tribunal Suprem
sí.
I president del Consell General de Poder Judicial, la cap del gabinet d'aquest senyor resulta que és la dona del vicepresident del Banco de Santander. I llavors dius, ostres,
Maria,
alto.
Puríssima.
Però això és casualitat,
no,
home.
Sí, no.
Ah, bueno,
a veure.
Clar, clar, és veritat. Ah, sí, 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 d'acord.
Home!
De totes maneres, sé que esta mañana a les 10 se reunien tots los...
Sí.
A ver qué deciden, ¿no?
Sí, el Carlos Lesmes es veu que vol reunir, bueno, això de la sala segunda, de
la
secció segunda de la sala tercera. Jo, la veritat és que quan llegeixo els diaris em perdo que hi hagi tantes sales i tantes seccions i tant, sí. Perquè ja, al final ja no saps qui és el que mana aquí, no? I es veu que aquest senyor vol posar una mica d'ordre, però clar, ja sabem que aquest senyor, pues, bueno...
El tema és tan complicat. Jo aquest matí intentava seguir la tertúlia de TV3 que sortia Le Kaiser, que és un home que sempre dona informació judicial, com a mínim. Sembla que es pot entendre alguna cosa del que diu.
Té molts contactes.
I avui no ha participat, o no veu clar ell, o està esperant que ho arreglin per explicar-ho. Perquè ja és greu, eh?
Sí que ha participat, eh?
Avui
per telèfon, sí.
Ah, per telèfon. Llavors, sí. És que m'he aixecat tard.
Ah, ha participat. Però no diguis que no ha participat, que sí que ha participat per telèfon.
Què ha dit? Què ha dit, al final?
Ves, no l'he escoltat, et dic la veritat, però sé que ha sortit.
Ha dit que no ho entenia, no? Que ja sortiria un altre dia donant explicacions.
Clar, és que aquí el quid de tot és la poca seriositat, no? Que la imatge, no?
Sent el Tribunal Suprem.
I de cara fora...
De cara fora, de cara fora, això, jo penso que és
aquí
un cop molt fort.
Aquí estem acostumats a veure coses així, no? Però fora...
I pensa que hi ha un jutge del Tribunal Suprem, d'aquest organisme, que és infal·lible i definitiu a Espanya, que tindrà un problema judicial a Bèlgica. Amanit amb la història del senyor Borrell, que li ha retirat el plàcid diplomàtic a un polític flamenc. Vull dir que ho tenim bé, eh? La imatge d'Espanya a l'exterior queda ben preparada,
I aquest senyor que dius tu, resulta que la seva dona és la directora de l'escola judicial. Un lloc per on han de passar els jutges abans... Que també és casualitat, segurament, no?
Ah, sí.
Sònia,
sí,
també és casualitat que
segur.
Bueno, entre ellos sí. Se conocen y se casan.
Clar, es troben, no? Clar, es troben allà a les vistes i allà pues, es cultiva l'amistat.
S'enamoren.
És veritat, sí, sí.
Bueno, com són de les mismes idees, s'enamoren.
La veritat
ara,
és que aquests
està dies... bé, que tot aquest follon... Que la gent se'n doni compte de com són les institucions... Mm. I la gent el que ha de fer és, a l'hora d'anar a votar, meditar. Una vegada més ho estem dient. El vot de cadascú té un valor immens i el que tu no has de fer és malbaratar-ho. Si tu no dones compte que estàs votant un partit que trepitja les institucions, em sembla que la conclusió clara és no el votis. Ara,
sí,
com
però...
que tots ho han fet...
Como que dicen que meter un papelito en una urna es un acto inocente, pues entonces, si es tan inocente...
No, que va, no és inocent, no és inocent.
Ja.
El que passa que els que estudien totes aquestes possibilitats ja ho veuen com és la gent i, bueno, a vegades també veus que la gent no està prou informada com per tenir tanta responsabilitat.
No. I a part, hi ha gent que ha rebut cops de porra per posar un paperet a una urna, eh?
Bueno,
cal remuntar-se un anyet, només.
Sí. Sí. Penosament.
Molt bé, doncs, en tot cas, ja veurem, no?, què decideix el ple.
El que passa que jo penso que això està lligat una mica amb el desprestigi aquest de l'Estat espanyol davant de la Unió Europea, no?
Sí, sí.
Suposo que cada vegada es aniran donant més compte de que la cosa... Vaja, amb una paraula, i dient-ho molt clar, que s'hauria de fer una neteja bastant important, no?
Sí.
Perquè encara queden molts resquicis d'èpoques anteriors i estan, bueno, i que les empreses tenen la possibilitat de manipular la justícia, la policia i els polítics, no? I això és el problema, no? No sé si jo penso que és un problema que a altres països també passa, però potser no tan descaradament com aquí, no?
Molt bé, en tot cas, seguirem el tema, perquè no acabarà aquí, evidentment.
No.
I ja, doncs, en tornarem a parlar. Mm. I seguim parlant de temes polítics, perquè també, doncs, el senyor Rivera va protagonitzar certa polèmica la setmana passada.
El dia del control de...
Sí, que diu que no, eh? El diu que no.
Bueno. Diu que no, però ahir va sortir el treballador de l'aeroport.
Ja.
Perquè, a més, els ha demandat...
Quin control era? De seguretat?
No, era un control d'explosius.
Explosius
o
equipatges?
Són controls aleatoris.
Clar.
D'equipatge?
No, d'equipatge no. Bueno, sí,
no, és que hi ha dos controls.
Sí, segurament.
Un que l'ha de passar tothom, és el de l'Arc.
No, el de l'Arc sí que el va passar.
Sí, aquest sí.
I llavors,
sí,
de forma aleatòria, de tant en tant, doncs, li toca a algú, i li va tocar amb ell, doncs, de forma aleatòria, sí, a l'Arc li va dir, pues a vostè li toca.
Sí, que per això hi ha els gossos aquells corrent que oloren, a veure si hi ha explosius o altres productes dintre els equipatges.
Exactament. Ara, ho acabes de dir molt clar, tu, eh? Explosius i altres productes.
Clar.
Bueno, pues,
jo no veig el senyor Rivera amb explosius, no el veig, sincerament.
Com que els ciutadans normals, que som nosaltres...
L'hem de passar.
L'hem de passar. I no entenem totes aquestes diferències, pues, sempre penses en el pitjor, no? I el pitjor, pues, és això que acabes de dir.
No, jo no he dit res. Jo dic simplement que després del control de seguretat, i això ho he vist, i a vegades m'ha tocat a mi obrir la maleta perquè
sí,
t'ha tocat.
Perquè et toca,
però
sí,
hi ha, sí. Però van amb aquells gossos ensinistrats que oloren si hi ha explosius o oloren altres coses.
I
fins
no
i tot bitllets de banc, eh?
Sí.
També poden olorar.
Sí, 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 el diner, sí.
També
sí,
poden olorar, sí, diners, sí, clar, eh? Sí. I aleshores el que li toca control aleatori, bueno, ja has d'obrir la maleta.
Negar-te és absurd.
Sí, però no és necessari que un perro te huela tu maleta i diga que aquí hi ha algo. El aleatori, aunque no lleves nada,
sí,
si sí, te toca, sí, te toca.
Sí,
sí, sí, clar, clar.
Sí. Però llavors ja comencem la història. Tu penses, sí, que si ets un funcionari que estàs fent controls aleatoris i veus que ve un senyor amb dos escoltes, que a més, sí, són de la policia armada, són policies nacionals, sí, els escoltes que
policia
porta...
nacional,
ho hem,
sí,
descobert ara, els policies que porta de país, a l'escolta de paisà, són policies.
Sí, sí, sí.
Ah, és un personatge públic, per tant, això és... Tu l'inies a fer un control aleatori i ficar-te en un sidral amb aquest senyor?
Bueno, home, a veure, si tothom
no
és igual davant de tot...
Home, bueno, però va muntar el sidral. Aquest funcionari, home, va muntar el sidral, però... perquè el merder el va tindre amb els policies.
Però no és un, és un humà igual que nosaltres,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí.
No, no és res de...
Home, si
no, 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 era un humà.
Clar, però el mateix que ens ho fan a nosaltres, perquè sí, no ho ha de passar ell.
Sí, sí.
Ell o qualsevol.
No, no, però el sidral el va tindre perquè els escoltes són els que se li van enfrontar.
I la Policia Nacional denuncia els vigilants de l'aeroport per haver interferit en un operatiu.
Sí.
Ai,
sí, sí.
Ah, interferit en un operatiu?
Sí, 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 així mateix.
Però si és que van interferir en un operatiu,
no,
són ells,
no,
si
doncs
el control
no
és aleatori...
Doncs no.
No, no.
Pues, bueno.
Ai, és que jo les lleis no les entenc.
Eh? I ara els empleats...
Bueno,
anem a donar classes als
operats. Aquest és el problema,
és
Antoni, acabes de dir la paraula clau. Jo les lleis no les entenc. Doncs clar, si a la llei li dones la volta i la fas veure a la gent al revés,
arriba
que no
tu,
ho entens.
I et negues. Què et passarà?
Si ara, ah, no, per no, exemple, no, que, no, que no embarques.
Ah,
si veus? Tu et negues, no embarques. Pues això d'entrada.
Doncs pues no és just, no? Vull dir, ell també és una persona com nosaltres, no?
Però no ell, no? Qualsevol. Claro, el nombre d'una persona no tiene por qué ser su escudo.
En un últim viatge que vam fer ara al tren...
A Brussel·les.
A Brussel·les.
Amb ell. Amb
jo vaig passar i a la Lourdes la van agafar perquè li va tocar.
Bueno, passa doncs per aquí. Sí. I jo em vaig quedar...
Clar.
I jo dic, ah, vale. I ell ja havia passat i jo endavant vaig tenir que passar... Que a mi em feia ràbia no pel control, sinó per lo que pesa la maleta, que no t'ajuda ni res. Vull dir,
no t'ajuda ni res, no.
I ell m'estava esperant a l'altra punta i dic, vés-te, perquè quan et vegin...
I li van remenar la maleta, et fan obrir, i llavors pues, te la fan ordenar a tu una altra vegada. Ells no t'ajuden
en
res.
Evidentment, evidentment.
No,
sí, sí, sí. I amb ell no, i a nosaltres sí, els cosins
bueno,
també.
Bueno, pues, si et toca, et toca, no?
Sí.
Per tant, aquest senyor, que sembla ser que hi ha un control per on passen les autoritats,
sí,
que ell hagués pogut utilitzar això, ara estan dient això, jo no sé, ja no em crec res, perquè aquí tothom diu el que
sí,
li dona la gana.
Sí, això també ho he llegit jo, però diu que els guàrdies, els policies li van dir que no passés per aquest control.
Bueno,
doncs... Ara hi ha un lío aquí
ara
que
diu,
no vegis.
Ara ell no, dona
se li
la culpa
acumula la feina, el senyor Rivera, últimament.
És que entre ells, bueno, ja sabem el que passa, no? Entre els polítics hi ha una guerra bruta que no vegis. Sí, sí.
Bueno, evidentment, bueno, Ciutadans ha sortit a la defensa del senyor Rivera.
Bueno, home, clar,
normal.
Dient que va fer el que li va dir doncs, els seus escortes.
Clar.
Sí, bueno.
Clar, que d'altra banda, poder també és el correcte, no? Fer el que li clar diguin els seus.
Bueno, si això és veritat... Però jo no m'ho crec. Jo crec que és el senyor Rivera que els hi va dir als policies el que havien de dir que diguessin, no? Sí.
Bueno, no sé, todo esto son elucubraciones
no,
nuestras.
Exacte.
Bueno, que ha muntat un sidral...
Sí, però quan les coses no estan clares és quan dones peu a aquestes elucubracions
bueno, ja
que dius tu, no?
Supongo.
Si les coses estessin més clares, diries, val, val, ja està, no? Però com que resulta que ja no te'n fies de res i les coses queden així tan poc clares, pues, la gent sempre tendim a pensar lo pitjor.
Lo peor,
no?
Sí.
Jo el que no entenc és que un polític, veient sobretot com t'ataquen per temes d'imatge, temes de formació acadèmica, tots són temes vulnerables, com un polític es pot ficar en un forat com aquest? No ho entenc. No ho entenc. Normalment, això em sembla que el senyor Pujol era, era un mestre, diu, no, escolta'm, passaré jo el primer que em regirin, no donava cap problema. Es que no. Ara que vas...
Devia ser així tot.
Amb fotògrafs, amb els escoltes i tot, muntaràs un escàndal. Que t'interessa muntar un escàndal, a lo millor.
Tu,
és possible. Clar. Però si tu has de donar una imatge de serietat a un país i has d'esperar que el ciutadà el voti, el ciutadà no votarà una persona conflictiva. Diu, si aquest ha de dirigir el país, mare meva.
Sí, però tu imagina per un moment, que no dic que sigui així, però per un moment que els gossos haguessin olorat alguna cosa. Hagués sigut molt pitjor allò que això que ha passat, no?
Sí,
clar,
sí, sí.
Bueno, sí.
Ell sabrà, no?
Bueno. Sí. I si això ho fiques a la coctelera amb els missatges que arriben a través de la xarxa, que molts d'ells són falsos, segur, i prefabricats, doncs ja tens l'escàndalo muntat.
Clar, si és que avui en dia és això, clar. De seguida et surt a les notícies, sigui falsa o no, però ja els hi fa mal, eh? Ja els hi surt a les notícies, clar.
Bueno, si hi ha un partit que diu que el president Companys no el va fusellar a l'estat espanyol, doncs ja a partir d'aquí pot dir...
Això va dir la senyora que l'acompanya a vegades.
Bueno, doncs...
Sí.
Però, vull dir, és una dirigent del partit, suposo que hem de pensar...
Home, la que va guanyar les eleccions a Catalunya.
La veu del partit. La veu del partit diu això, que dius una cosa que tothom sap i resulta que no va passar. És com aquells que negaven l'Holocaust a Alemanya. Bueno, sí. És que hi ha coses que dius, noi, sí. Arriba un moment que...
No. Doncs bé, aquesta va ser la polèmica del dia, no? Perquè doncs, va haver opinions de tots els gustos, evidentment.
No, del dia no, encara continuarà.
Encara continua.
Fins que no
però...
s'aclareixin més coses, crec que continuarà.
Vols
encara?
Dir que s'acabarà aclarint?
No.
Jo penso que es continuaran redant, eh?
Es continuaran redant, aclarint no.
Sí, es continuaran redant.
Estamos acostumbrados a que nos mientan en todo.
Sí.
Es difícil creer en nada.
Bueno, però el que passa és que el ciutadà ja no creu res, Marisa.
Por eso, pues lo que
digo. Ja no cal que ens enganyin, no ens creiem el que diuen. Llavors traiem les nostres pròpies conclusions, acertades o no, i obrem en conseqüència.
Perquè com que la veritat sempre acaba sortint, llavors els que han mentit doncs, queden retratats. I què passa? Doncs que el ciutadà doncs, acaba perdent la confiança i no creguen-se res,
sí.
Que és això que dieu ara. Sí. No ens creiem res perquè com que sabem que altres vegades han sigut mentides, doncs això, clar, arriba un moment que no et creus res.
Hi ha un altre personatge polític que va dir que tenia la carrera, vamos, por favor, que jo l'he hecho entera, i resulta que de les 24 assignatures a 22 no s'havia presentat. Ja m'explicaràs. També va dir la veritat en un moment determinat. I després se li va girar la truita.
Això ha de ser dolorosíssim per la persona que s'ha tret una carrera amb la seva suor.
Això fa una ràbia, jo ho he comentat aquí a vegades. És la frustració i el ciutadà ja no creu res. No els creu aquests personatges. Mira, ara em ve un de refresc, que és el Manuel Valls, que aquest, com que no fent res per aquí a Espanya, encara tindrà un cert crèdit. A França no se'l creuen, eh?
No l'estimen gaire.
Vull dir, jo els deia aquests, diu, no és que la que m'hem portat, és que l'han deportat ells.
Sí, li van dir bon ben i Barcanova, sí. Per la tele.
Però bueno, aquest és l'únic que té credibilitat, perquè aquí encara no ha actuat.
Bueno.
Són 4 dies, eh?
Però els diaris, avui no està aquí la Cristín per poder-nos informar una mica, perquè ella segueix les notícies de France 1, France 2 i France 3, i se n'entera bastant de les coses i sap molt bé com el prestigi que aquest senyor tenia a França.
Sí.
Jo estic per pensar que igual finalment no es presenta, perquè sembla ser que els logos dels ciutadans no volen que aparegui en la seva campanya electoral. Així és que...
Octavi, a lo millor ens equivoquem, però aquest senyor, abans de presentar-se, ja ha guanyat les eleccions.
Forma el seu partit propi.
Perquè és que no té contrincant. No té contrincant?
Home,
ja ens mentirà, ja, però de moment no té contrincant.
Pensa
té
que
un prestigi.
Els partits, encara que guanyés ell, quin partit el recolzaria?
Se l'ha fet ell.
Ja ho dic jo.
S'acaba de fabricar
el seu
una,
propi partit,
una espècie d'UCD.
Sí.
Aquest ha aprofitat la plataforma que li donaven per vindre cap aquí,
però no.
I una vegada que vingui cap aquí s'ha muntat la seva coalició.
Però...
si els altres no estan d'acord, els de Ciutadans es fotrà fora.
Clar.
Ja està.
No, però...
Vaya un.
No, però aquest, suposant que guanyi ell com a partit, no tindrà el recolzament de ningú més. I no vull pensar que ni els comuns, ni Esquerra, ni el PDeCAT, ni ningú, abans s'uniran entre ells per fotre fora amb aquest senyor.
Quan Suárez va fundar la UCD, no tenia ni partit ni res més, i l'Ocell va guanyar les eleccions i el Soell va ser president. Això ja ha passat.
Sí, ja ha passat, i en aquells moments veníem d'una època que no sabíem res de res, i ens va semblar que aquell senyor pues,
i era molt sabem, simpàtic i molt guapo. Ara ho sabem tot de tot, i no tenim ni idea de la veritat.
No, tenim molta informació, però hi ha molt... fact news.
Sí, clar. Ara, ja, ara estem inundats de notícies, però cap d'elles no li podem donar credibilitat.
Vinga, que continuem parlant de Ciutadans, Rivera. Perquè, com bé sabeu, l'eurodiputada, la senyora Carolina Ponset, va enviar una carta de renúncia
que
deixava la formació, però doncs, li han contestat des de Ciutadans i diuen que no, que ella no ho ha deixat. Que l'han expulsat.
I que entregui l'acte.
I que entregui l'acte, perquè, diu, els, segons diu Villegas, diu, els valors que defensa és el de seguir cobrant. Perquè, clar, si no deixa l'acte, segueix cobrant, no?
Bueno, això és una opinió d'ell, esclar. Podem posar-la en dubte, perquè aquest senyor també algunes vegades ha dit moltes coses...
El motiu era que ella va anar a visitar Carles Puigdemont a Waterloo.
Exactament.
I llavors, clar, aquest és el motiu pel qual li van dit, li van picar les crestes i li van dir, guapa...
Ella és catalana, el senyor Eduard Ponset, el seu pare, és català. Sí. Ella és catalana, viu a Brussel·les, és europarlamentària... Mm. Si té heredat la intel·ligència del seu pare, que és molta, i és europarlamentària, és una senyora dialogant. I el més lògic és anar a veure a un paisà il·lustre a saber què pensa. Això és la feina dels polítics, dialogar.
Exactament.
Encara que sigui amb l'enemic. Mm-hmm. I aleshores aquesta senyora, no sé quina decisió hi haurà anat, però s'haurà anat a entrevistar amb el senyor Puigdemont. Vull dir, com si jo hagués estat a Madrid altres èpoques, m'hagués encantat parlar amb el Fraga o amb l'Aznar. Has de conèixer, si estàs al món de la política, has de conèixer el que diu l'adversari, t'has de reunir amb ell. Això no vol dir que el segueixis, però tu has de conèixer el que fa.
Al final de la seva carta diu... T'espien com si fossin els de la KGB. O sigui,
sí, això és,
la carta s'acaba així, no?
Clar.
Home, doncs, bueno, no sé, aquest paral·lelisme segurament...
Anda, que no ha existit el comissari Villarejo, ni s'han posat micròfons als despatxos de fins i tot de ministres, ni s'han escoltat converses del rei,
ni
el senyor Eduardo Inda ha filtrat converses gravades. Ah, clar...
Això és la democràcia.
Si això ho fa un periodista, imagina't tu els serveis secrets.
Jo moltes vegades he defensat que dintre dels partits hi pot haver diverses corrents i sempre he defensat que això de la disciplina de partit a l'hora de votar em sembla una tonteria. La gent suposo que té tot el dret a expressar, perquè moltes vegades les consignes del partit no són les que tu vols representar. Bueno. Per tant, en un Parlament s'hauria de poder votar encara que no fos la línia del partit. Això seria la democràcia, perquè si no, el que tenim ara pues, ja seria la dictadura dels que manen dintre del partit, no? La dictadura de les cúpules dels partits.
Exacte.
O sigui, estem en una dictadura, ja no estem en una democràcia.
Bueno, escolta, quan hi ha hagut majoria absoluta tan socialista com del PP, que són els que l'han tingut, s'ha aplicat el que diuen el rodillo socialista i el rodillo del PP.
Sí, sí.
És una dictadura del secretari general del partit que governa. L'única veu que valia i l'única hipòtesis que se seguia és la que dictava l'aparell del partit.
Bueno, es como cuando se hace una votación y se sigue lo que quiere la mayoría. Incluso vamos a comer. Yo digo a este sitio, tú a este, y tú a este. El que dice la mayoría, vamos ahí. Ah. Pues así funciona todo.
Sí. Claro.
La democracia es esa. Lo que dice la mayoría es lo que se cumple.
Sí.
Al Senat hi ha una majoria absoluta del PP. O sigui que, clar, el PP diu, quan nosaltres vulguem, podem aplicar el 155. Clar, sí. Ells ja compten amb tots els vots dels diputats al Senat, els senadors. Per tant, pot ser que dintre al Senat hi hagi algú que no li sembli bé el del 155, que finalment s'ha demostrat que és un article il·legal que se salta a la Constitució, perquè és un article que destrueix tota la Constitució, perquè es carrega tots els altres articles de la Constitució. Llavors pot ser que hi hagi algun senador que digui, home, jo no estaria d'acord, però clar, pobre d'ell, no? és que si s'atreveix a dir que no, el foten fora l'endemà, no?
Bé, tot plegat, que s'ha de reformar.
Bé, en tot cas... tornant al tema, Villegas deia que ni tan sols Ponset va obtenir l'acte de Ciutadans a les eleccions, ja que recordem que la baratà de Girauta. Vull dir que també li recorden això, no? Quan ell va anar cap al Congrés dels Diputats, llavors ella doncs, va baratar. I diu, també diu, vull dir, ha sigut declaracions dures, diu, ella va agafar aquest acte i en lloc d'honorar-la, el que fa és agafar-se el sou d'eurodiputada.
Honorar-la.
En lloc d'honorar l'acte, doncs això. Ella, sabeu que el contingut de la carta que tu comentaves, Octavi, com acabava aquesta carta, criticava la deriva masclista i ultraliberal de la formació i la seva radicalitat a Catalunya. I Villegas ha assegurat que ella ja ho sabia, això, que formava part d'un partit liberal i dur amb el nacionalisme. Diu que som durs amb els nacionalistes i, efectivament, si no se n'havia donat abans, doncs benvinguda a la realitat.
Bueno, és que honorar l'acte... què és honorar l'acte? I a mi em sembla que honorar l'acte és defensar la democràcia. Ja està, ja està. I jo no tinc res més a dir. Honorar l'acte... Parlament Europeu, honorar l'acte, què és? Pues defensar el que tu creguis. I ja està. Per tant, si ella creu que havia d'anar a veure el senyor Puigdemont pues, per saber la seva opinió i poder valorar les diferències i coses així, pues, home, pues, això és honorar l'acte, no? Em sembla.
Tiene toda su libertad para hacerlo.
Clar. Home, clar.
Per què estem pagant? Per què estem pagant els eurodiputats nosaltres? Perquè facin la feina, representin el nostre país a Europa, al Parlament Europeu. I si Espanya té un problema que es diu Puigdemont, que està a Waterloo, el més lògic és que els europarlamentaris espanyols vagin interessats en el problema. A veure qui és aquest senyor i què diu, què vol.
Jo crec que honorar l'acte és ni més ni menys que representar els ciutadans, que és la seva feina.
Natural.
Però no acatar el que els hi mani el seu jefe. Això no és honorar l'acte. Pues,
li direm al senyor Villegas que calli, que qui paga la senyora Ponset som nosaltres.
Ja.
Qui paga mana.
I punto.
Vale.
I punto.
Vinga, anem a parlar ara... Seguim en política, eh?
Ui.
Puigdemont i Iglesias.
Ah, otro.
Que van tenir una intensa conversa. Tots diuen d'obrir aquest espai de diàleg polític. I la conversa de 45 minuts per telèfon. Llavors el senyor Puigdemont li va dir, vine cap aquí que parlarem més.
Clar. I diu que s'ho ha de pensar.
Diu no, perquè no...
No, ha dit que seguiran parlant, no?
Sí, però ell ho va dir ahir per la tele que s'ho pensaria d'anar-hi.
Ah, s'ho pensaria. Ah.
Si el senyor Iglesias es tallés la coleta i es fes un altre look, seria un polític imbatible. Perquè com a mínim demostra intel·ligència.
A veure, per què s'ha de tallar la cua? Si l'home està acusat.
Hi ha un tema d'imatge.
Oi.
Hi ha un tema d'imatge. Mentre el senyor, jo el respecto molt, cadascú per posar-lo com vulgui, com si vol portar piercings i tatuatges. Però si tu vols ser president de la sisena, setena, vuitena economia mundial, has de tindre una imatge, diguéssim, coherent. Has d'agradar a la majoria de la població. I és sapigut que el senyor Iglesias, per la seva imatge, causa rebuig en una sèrie, en una part de la població que no l'escolta, sinó que només el mira.
Bueno, jo crec que la població però, no, eh?
Jo sóc un observador imparcial, eh? Jo l'admiro. El senyor Iglesias, jo l'admiro, eh?
Jo crec que atreu els joves, eh?
Naturalment, sí. Ell és un jove.
Home molt preparat. Jo ho dic pel que diu el meu fill. El meu fill sempre me'l deixa... No sé si vota, que no ho sé, però sempre me'l deixa.
És un home, molt preparat. Un home molt ben preparat. És jove, és valent, és decidit. Trenca motllos. Té idees noves, ha tingut el valor de presentar ell una moció de censura, sabent que la perdria. Vull dir, és una persona molt respectable. I això és un detall. Vull dir, quan ets un servidor públic, has d'agradar al teu públic. Jo, evidentment, no porto coleta, però a mi és igual que la porti qui la porti, com qui la vulgui portar. Però és una llàstima que ell, a lo millor, si li estudiessin un look més adequat, com el senyor Suárez, que va ser un autèntic mestre... El senyor Suárez va ser president de govern perquè era guapetón i quedava bé.
Però això és antiguo.
Llavors, si el senyor Suárez...
Això és antiguo, per favor.
No, seré antiguo, però això forma part de la història. Això forma part de la història.
Jo prefereixo que porti coetes,
ja ha passat,
que no que porti un tatuatge, sí. Per mi.
Sí,
eh?
Sí, és independent que porti tatuatge de la intel·ligència, no té res a veure una cosa amb l'altra. Però si algun dia tu vols escalar una posició, has d'agradar.
Hem de dir... En referent al que tu dius, que t'entenem, jo crec que tots sabem què vols dir.
Però també
és lamentable que al segle que estiguem haguem de jutjar les persones per la seva
per
imatge.
Clar.
És lamentable.
No, sí, però
No hauríem ni de pensar-ho, això.
No, però desgraciadament...
És vàlid o no és vàlid?
Desgraciadament aquest senyor...
És igual si porta cua com si va rapat, com si porta una cresta de punky.
Sí, també seria una pena, pensando en la libertad de tu propia imagen,
claro.
Es que la gente joven que le ha seguido hasta ahora, por el hecho
de que se cortase la cola, ya dejaran de votarle. Hasta ahora los ha atraído, que los conserve, pero no por cortarse la cola.
No, no, no.
Sería muy triste.
És molt trist. Aquest és el problema, aquest és el drama.
O te cortes el pelo i vas con unos, o tienes pelo i vas con otros.
És que extrapolant, i afortunadament Espanya sembla que està superant aquesta història, però fa 20 anys no s'hagués pogut imaginar la mentalitat espanyola que hi hagués una presidenta de govern, per exemple. Afortunadament, la situació ha millorat i ara no sols és assumible, sinó fins i tot desitjable. Però vull dir que...
Sí, ja veurem qui serà la primera. De moment no hem arribat.
De moment no hem arribat, però ja no hi ha prejudici.
I una pregunta. La jutjaries per com va pentinada? Pregunto, eh?
No, al contrari. Perdona, jo sóc una persona que valora les idees, no l'apariència física.
Però és que m'estàs dient que el Pablo Iglesias...
Jo dic, perquè m'agrada... Jo sóc observador exterior. I, per exemple, el Pablo Iglesias, tu sents el comentari que fa molta gent quan parles amb
gent
i tal, diu, a este de la coleta yo no quiero ni verlo. Vale. Ni tan sols l'has escoltat.
Sí, gent gran.
Ni tan sols l'has escoltat, per això dic que és una llàstima.
S'ha de reeducar la gent gran.
No, si aquest senyor, per exemple, vol anar cap endavant en política, que té facultats, que en deia que és dels pocs del país, que té facultats per ser-ho.
Bueno, a veure, deixem això i anem a centrar-nos en la conversa.
Espera un moment, que volia rebatre una mica... Un moment, només un minut. No, jo crec que l'Antoni ha dit que, és una imatge que no cau bé al poble. Jo crec que és una imatge que no cau bé als dirigents d'Europa i als dirigents mundials. Que els homes tenim un problema amb això. Que els homes hem d'anar amb americana i corbata. Si no anem amb americana i corbata, ja no som creïbles. Aquest és un problema que no tenen les dones. Les dones poden anar vestides com vulguin i ningú les critica, però resulta que els homes...
No,
que em sembla molt bé.
Quan han criticat a les noies de la CUP per anar amb petos texans i serrallets i històries?
Sí, però no m'heu entès.
I vaya servei que l'Anna Gabriel, eh?
Pot anar com vulgui.
Perdona, però estàs parlant de precisament una senyora que sempre va de punta en blanco.
Sí, però pot anar del color que vulgui.
Pot anar
amb el pentinat que vulgui.
Pot anar com si va anar despullada. Poder pot.
I també podria, no?
Home, Chocholina va muntar números, va ensenyar el cos, i era una parlamentària respectada a Itàlia, eh?
Aquí no, és que no m'estic...
No t'has d'explicar bé.
Jo penso, o no m'hi he explicat o no m'heu entès bé. Però vull dir que és un problema que tenim els homes que hem d'anar amb americana i corbata. Si no, no som creïbles. Aquest és el problema, no? Lo de les dones...
Existeix, el màrqueting electoral existeix, i el president de govern ha de tindre, desgraciadament, un estereotip que agradi al votant. Hi ha votant que el seguirà per les idees i hi ha votant que el seguirà per l'apariència. I això ho hem vist, el mateix González Márquez anava amb americana de pana i hi havia una part de l'electorat que no el volia ni veure en pintura. Ara que el senyor González Márquez es va homologar com polític jove i valent i, a més, tenia tots els plàcets. Vull dir, el senyor Trump el criticaven per l'enxamada que porta al cap.
Bueno, i si és el seu cabell...
No per les seves idees, vull dir, hi ha hagut una època que el gran rebuig era la imatge penosa que donava l'ensaïmada del senyor Trump.
I mira d'on va guanyar.
I com el senyor Gorbachev, el dia que va decidir ensenyar l'ataca que tenia aquí, li va sortir bé, és una operació política, li va sortir bé. Bueno, doncs existeixen factors que et fan guanyar eleccions. Si la teva imatge agrada al públic, doncs guanyaràs.
Que una imatge vale més que mil paraules.
Claro. I això, per això dic que és llàstima que aquest home no trobi la fórmula, perquè intel·ligència, valentia, imaginació i preparació la té.
Molt bé. Sobre la conversa.
Estàvem parlant de les visites, no? De les visites del Pablo Iglesias.
Exactament.
Amb aquestes visites ha quedat demostrat, i ha demostrat, suposo, a l'Estat espanyol, de que aquests senyors, el que està a la presó i un que està a l'exili, són els interlocutors que cal tenir en compte. Jo penso que això està claríssim. És un missatge que els hi ha donat a tot l'Estat espanyol.
Que, per cert, el senyor Casado ha dit que li fa vergonya que Espanya manin des de la presó.
Bueno, és que jo li diria al senyor Casado, és que el que fa vergonya és que aquests senyors que estan acceptats com a interlocutors hagin d'estar a la presó. Aquesta és la vergonya.
Mi humil opinión, si la puedo dar.
Sí, home, sí.
Porque pienso que Iglesias, en este caso, que ha sido muy valiente y todo lo que digáis y que a mí tampoco no me cae mal, pero es marketing.
¿Es?
Marketing.
¡Claro!
Es marketing puro y duro.
¡Claro!
Él ha ido ahí...
Pues simplemente.
Y tan, que es
¡claro!
Marketing. Y sí, señora, ahí por marketing y por votos, porque dice, bueno, ahora me ven que estoy tomando las riendas, ven que voy a ver a este, ven que voy a ver al otro, ven que Pedro no va, pues iré yo, claro. y votos. Y un capacito de votos para casa.
Claro.
O sea que esta és mi humilde opinió.
Sí. No, no, és que tens tota la raó del món.
És que qualsevol cosa que fa un polític, de seguida tens de mirar a veure per què ho fa, sí, i clar, si li interessa i tal. Però de retruc, jo penso que ha beneficiat també tant el Junqueras com el Puigdemont.
Ara mismo vosotros estáis a favor d'ell precisamente porque ha ido.
Sí.
Y claro, pues vosotros y otros y otros y otros, pero por favor, desgranar un poco.
T'està venent una idea. Ell és un estadista. Ell t'està dient que si algun dia governés Espanya i Catalunya avui és un problema per Espanya, me'n vaig personalment a analitzar el problema. Perquè per resoldre les coses primer les has de conèixer.
Clar.
Ho està fent? Perfecte, és una operació de màrqueting.
Per
sí,
cert, el senyor Casado també li ha exigit al senyor Iglesias que expliqui a quins compromisos va arribar amb el senyor Junqueras.
Bueno.
Però si no ha anat en cap feina... El Sánchez ha dit que l'estratègia la portava ell.
No, no, i el Iglesias també l'ha dit, jo ja he hecho lo que tenía que hacer, ara te toca a ti.
O jo li dic, acaba la carrera.
Ara mullat tu.
Podria fer-ho.
Claro.
Però amb una altra universitat, perquè aquesta ja està molt esquitxadeta.
Que vagi a l'EGB, pàrvolos, que en Provencia.
Jo crec que aquesta visita ha beneficiat el Pablo Iglesias, com estàveu dient, i que hi estic d'acord, que és una operació que li ha anat molt ben vell, però també ha beneficiat molt tant el Junqueras com el Puigdemont, perquè el Junqueras va sortir reforçat, perquè se'l considera una persona, diguem, un interlocutor que té el seu pes i que mana, i sobretot que mana, sobretot tant, dintre
que
manda,
de... En la cárcel tiene, en el ala psiquiátrica, sí. Un despachito para recibir.
Però el Puigdemont...
I està mandando desde ahí.
El Puigdemont ha aconseguit també que, bueno, si no l'ha visitat, però almenys el truqués, amb la qual ha iniciat un contacte, vulguent dir, ei, que jo també estic, I ara, pues, tots dos han sortit reforçats perquè es consideren interlocutors que tenen el seu pes dintre la política catalana.
Clar.
No? Clar. Els ha anat bé a tots tres, vaja. El Pablo Iglesias, i això és un, jo penso que és un cop de puny una mica a tot el que és el sistema de l'estat espanyol. No?
Vinga, anem amb els comuns, que també estan aquí ja dividits.
Sí. Bueno.
Perquè, clar, els més sobiranistes diuen que la formació se li ha anat una mica...
Bueno, és que aquí, fa uns dies comentàvem la sortida del partit del Domènec.
Domènec, no?
Mm-hmm. El Domènec és una persona que, clar, que hi havia dies que hi havia entrevistes que es posava amb cada jardí que després no en sabia ni sortir, no? Perquè tenia l'obligació, ell té una ideologia i no podia defensar-la plenament perquè el partit, suposo que des de Madrid, des de Podemos, i ara torna a sortir el senyor Pablo Iglesias, però bueno, tenia molta influència el senyor Dante Fachín, que ja va haver de marxar, el Domènec, que va haver de marxar, i aquests dos no són els únics dintre del Partit dels Comuns que són sobiranistes, que defensen la independència. És a dir, llavors, dintre tota aquesta gent que pensen així dintre aquest partit, han volgut marcar un perfil propi i sembla ser que estan muntant una plataforma per concórrer a les eleccions, doncs, com una plataforma a part dels comuns, no? Bueno. Que tu diràs, bueno, és que és el que dèiem abans de la democràcia. Dintre dels partits i dintre dels diputats hauria d'haver una llibertat de pensament i de votació i tal, i no la rigidesa aquesta que et manen des del senyor que està dalt i que mana, o l'assemblea que fa aquell partit, que això de les assemblees també un altre dia en parlarem, però amb aquestes assemblees a vegades surt guanyant el que crida més, però no el que té més raó, a vegades, eh? Aquestes assemblees, el que crida més i el que s'imposa i tal, és el que... Ah, sí.
Les assemblees es condueixen, eh?
Per això mateix, no? I llavors, doncs, bueno, com que aquest és un partit també assembleari, igual que la CUP, que també la CUP, també un altre dia ja ho comentarem, perquè avui no està dintre del programa, però també ho comentarem, perquè és que aquests moviments assemblearis, doncs, tenen això, que el que crida més és el que acaba imposant-se, no?
Molt bé, per tant...
Bueno, no sé si teniu...
Que està apassionant la política espanyola, eh? Quan són les eleccions?
Vinga, que ara vull parlar també, ja per quasi acabar amb el tema de la política, perquè déu-n'hi-do. Ah, la senyora que pensàvem que havia desaparegut, la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria.
Ah, sí. Sí. Com es diu això? que li ha tocat, com es diu a la loteria, aquell premi de consolació que
dona? La Pedrea.
La Pedrea, sí, ha tocat la Pedrea, sí, el Consell del Regne.
Bueno, vaya Pedrea, no? Són 100.000 euros l'any, em sembla, no?
Home, ja m'agradaria.
Ara anava a dir jo que el seu càrrec durarà el que duri la monarquia. Perquè sense monarquia no hi ha Consejo del Reino.
Sí, bueno, això és el dubte que hi ha, no? No sé si abans d'això es jubilarà o abans de la jubilació ja haurà acabat la seva carrera. Em sembla que és per...
Jove, eh?
Crec que és per 2 anys o per 4 anys, això del Consejo. Bueno, de fet, allà estan col·locats. Algun mitjà de comunicació en diu el cementiri d'elefants, allò. Sí. Sembla ser que allà van a parar més o menys tots els... ex.
Sí, sí.
Tots els ex, no?
Perquè siguen cobrando.
Perquè segueixin. Bueno, alguns
jo no m'acabo d'entendre.
Alguns estan als consells d'administració de les elèctriques, sí. I altres estan difícil. Aquí. Sí.
Bueno, això són els que no han volgut les elèctriques, sí. Ni els grans, sí. Negocis.
I per mi és molt difícil entendre, eh?
No. Perquè...
No.
Jo sí. Bueno,
no.
Jo m'hi humil
d'opinió. En teoria, la funció del Consell d'Estat o Consell del Regne seria, si hi hagués una crisi a la Sarsuela, per exemple, i seguís la monarquia, i la princesa és menor d'edat, hi haurà d'haver una regència fins que aquesta noia compleixi els 18 anys. Llavors, de fet, el Consell del Reina és la que...
No m'entens.
Seria aquesta funció la que té.
Això sí que ho entenc. El que no entenc és que el Sánchez hagi agafat a ella. És el que no entenc jo, eh?
Bueno, és una postura, també, com diu...
Ja.
Marketing pur.
Però vull dir, s'han estat matant i matxacant.
Què ha fet el Sánchez posant-la aquesta al Consell del Regne? Se l'ha posat a la banda seva.
No, esclar, ja ho sé.
I qui és aquesta? L'enemiga del Casado.
Ja.
Estratègia.
Ja, ha ficat ja una cunya dintre del PP.
Sí, però...
Però això ho justifica,
el dia abans,
creieu?
Pedro Sánchez... havia dit que s'havien de refredar les relacions amb Catalunya, que s'havia d'anar a una normalització, que no sé què, i pam, l'endemà nomena aquesta senyora, que és l'arquitecta, diguem-ne, de tot el muntatge de l'1 d'octubre.
Sí.
Muntatge policial, muntatge repressiu, muntatge tal... O sigui que allò de dir... La manera de refredar, no sé què dir-te, no?
Octavi, clar, la política és tan falsa que un dia et pot sorprendre que aquesta senyora, que era l'enemiga legal de Catalunya... et trobi la fórmula per sortir-nos del forat.
Oi.
Això que has dit ara...
És l'art, la política és l'art de lo impossible. Més que coneix Soraya les tripes del Suprem, dels tribunals, de les lleis, i s'ha estat 2 anys aquí, que sempre se l'havia vist en molt bona relació amb els, sí, Junqueras, precisament. Sí. Ara està al Consell del Regne, agraïdeta, perquè ja té un càrrec. A lo millor aquesta senyora és la que té la fórmula per desencallar, sí, el problema de Catalunya.
Seguim somiant.
Ojalà. Però si aquesta senyora és abogada de l'Estat, tenia un càrrec...
També, agafarà també la Cospedal, també.
No, la Cospedal es queda amb la ministra catalana, la que la pífia quan
vinga,
parla.
Vinga, va, que l'Antoni també volia que parléssim de la Sagrada Família.
Oh, quina joia.
Bueno, la Sagrada Família, des de que hi ha la senyora Colau a l'Ajuntament de Barcelona, sembla que s'havia descobert que aquesta obra no tenia el permís d'obres.
No
tenia permís d'obres i feia 130 anys que estaven treballant allà al
palet. Anava a dir, sí, com que feia 4 dies que ho feien,
sí,
no?
Sí, no, 130 anys només que s'estava construint aquest edifici i no tenien permís d'obres, no?
Bueno, es veu que el va demanar nominalment a Sant Martí de Provençals.
Sí, sí.
Que era un municipi independent aquella època, quan, sí, es va començar a fer la Sagrada Família.
Sí.
Després ja.
I tenien un permís allà, però, bueno, no, sí. I ara, doncs, sembla ser que han hagut de pagar, diu que han pagat, o pagaran 36 milions d'euros, sí, durant 10 anys.
10 anys.
Repartits, bueno, en 10 anys, per pal·liar una mica el dèficit que pugui generar, doncs, la neteja, la seguretat...
I per millorar el transport, també.
El transport públic també. I totes aquestes coses.
O sigui, fan una sortida de metro dintre del recinte de la...
Sí.
De la Sagrada Família.
Ah, sí?
Directament, sí.
No el té el Cort Inglés, ni té el Camp del Barça, però el té la Sagrada Família.
De fet, el que jo penso per això és que sí que deu generar dèficit en tots aquests camps, però i els beneficis que ha generat a la ciutat la Sagrada Família? Jo no sé si això no s'ha defensat prou, però jo hauria defensat, si jo fos la Sagrada Família, diria, escolta, i la gent que ve a Barcelona, i els creuers, i els milions de visitants que tenim ara, que venen només per veure la Sagrada Família, i l'obra de Gaudí de retruc, perquè és que en realitat no és la Sagrada Família, és l'obra, és el Parc Güell, sí, o la Pedrera o tal.
Sí, sí, van a veure-ho tota.
I llavors dius, escolti, vol dir que no ha generat més beneficis la Sagrada Família a la ciutat que la ciutat... I llavors hi ha una discussió que no
sé... Aquí
no.
L'únic obstacle, i això va ser una operació del Núñez i Navarro, va ser edificar...
Aquells pisos de davant.
Sí, que ja estava amb les escritures,
sí.
I consta la reserva de domini de la Sagrada Família. Es va edificar, clar, sí, provisionalment, però la titularitat del terreny està ben clar que es posaria a disposició de la Sagrada Família. Sí.
Perquè l'entrada principal és pel carrer Mallorca.
Sí, hi ha una escalinata.
Una escalinata que cobreix tot el que ara és el carrer Mallorca, sí, i que haurien de tirar a terra, que els edificis que estan a darrere, aquest edifici de Núñez i Navarro fins a la Diagonal, ja són garatxos i...
Sí,
i
són dos mansanes,
sí,
i això permetria que quan puges del carrer Marina, ara si baixeu a Barcelona ho veureu...
De
puges,
front veuries
la... Sí, llavors queda... L'únic obstacle perquè es vegi la façana pujant des del mar... és aquests dos blocs de cases.
Per això els que van comprar els pisos de Núñez i Navarro ja ho sabien.
Ho sabien.
Quan van comprar el pis, eh?
Jo quan, abans de comprar el meu pis, vam estar mirant una finca que hi havia aquí i ens van avisar.
Ja ho sabien.
I llavors la història era, bueno, la Sagrada Família no s'acabarà mai. Pues mira,
però ara resulta que els veïns volen, perquè hi ha un consorci que s'ha format entre l'Ajuntament i la, sí, Sagrada Família i tal i qual, i s'ha deixat de banda els veïns. I ara els veïns protesten perquè diuen que també voldrien estar dintre d'aquest àrea de discussió.
L'Ajuntament
sap que si que els veïns, si entren dintre d'això, serà per defensar l'edifici. Sí. I per això no els deixen entrar.
L'Ajuntament de Barcelona tenia una solució, tenia un edifici que va ser molt gran al carrer Mallorca, molt a prop, de la companyia d'aigües.
Vinga, no ens enrotllem gaire amb això, eh?
Llavors era fer un edifici nou i ubicar els veïns allà, però és que són molts veïns.
Sembla ser que el 2026 està previst que estigui acabat, eh?
Sí.
Molt bé, ja ho veurem. Vinga, anem amb el Brexit.
Ai, sí, pobres.
El Brexit, bueno, ahir va haver...
Quin merder, eh?
Aquí, ara, bueno, hi va haver una manifestació de 500.000 de persones ahir a Londres que demanaven que es tornés a fer un altre referèndum. No sé, això... Bueno, això ja... Jo tiro, a veure...
Bueno, és que una vegada més, la Gran Bretanya és Londres i l'altre. Llavors, Londres era pro-europea, perquè els seus grans negocis estaven lligats amb la Comunitat Europea, i la resta d'Anglaterra estava... Era britànica. Van fer el referèndum i van guanyar la part britànica. I com que a Anglaterra els resultats electorals es compleixen, ara estan amb els tràmits i el divorci.
De totes maneres, però,
el 29 de març de l'any que ve ha d'estar fora,
sí,
ja.
Sí, sí, sí.
Però resulta que, clar, ara s'estan veient les coses, no? Resulta que s'estan brallant per la frontera d'Irlanda del Nord. La lliura esterlina ha baixat, s'ha depreciat un 15%. De fet, ja no estaven dintre l'euro, o sigui que són gent que sempre han entrat a Europa de puntetes, els anglesos.
No,
eh?
No ho han acceptat mai, Europa, ni la legislació, bueno, ni res, ni els sistemes financers, ni la circulació, ni el sistema mètric. I mai, els anglesos sempre han volgut ser...
Ells,
doncs molt bé, doncs adéu.
De totes
no haguessin hagut d'entrar mai a la comunitat.
Exacte, és que jo penso que podrien estar dintre la comunitat i ser ells i fer uns convenis amb la comunitat, ja, que els poguessin beneficiar també tots plegats.
No ha portat res, vull dir, Thatcher, que era una gran administradora, va aconseguir el xec de compensació perquè és contribuent nat, però la comunitat la compensa, llavors fa un balanç zero. No, és un gran mercat interior per productes europeus, i per ells Europa és un gran mercat, però no ha contribuït en res a la solidaritat a Europa. Llavors, a nosaltres no ens fa cap falta.
De totes maneres, sempre ha sido una decisió muy de la élite, porque yo estos dos últimos años que he ido a Londres, los dos años he visto manifestaciones de gente que no quería el Brexit.
Sí, en Londres no volen.
Y ahora porque, bueno, porque han sido medio millón y porque y ha salido las noticias, pero el verano pasado y este verano, que los dos veranos he ido, sí, he visto en parques y he visto manifestaciones después de ciento y pico, de... Habían unos que incluso hacían una fiesta dentro de un parque que estaba así rodeado y estaban haciendo una comida y no sé qué, pero todo lleno de carteles de que no querían el Brexit. Quiero decir que eso no es porque ahora haya habido esta manifestación de medio millón de personas.
No, no. no.
Es que el pueblo, y sobre todo el que vive en Londres, es el que no quiere el Brexit.
No.
Lo que pasa es que la gente de fuera, de los pueblos pequeños, la gente del campo, es la que,
claro,
la que ha empujado para
sí,
esta
decisión. Sí, això és veritat. És que... jo penso que la classe treballadora és la que no li interessa, perquè de moment ja diuen, parlen d'entre 10 i 14.000 llocs de treball que es perdran. Sí. Per tant, és normal que la classe treballadora sigui la que no vulgui, no?
De totes maneres, hi ha molta gent jubilada que estan aquí, que s'estan comprant sus casas perquè no quieren deixar de venir a Espanya. Hay mucha, mucho inglés comprando casa, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, siempre hay algún moltísimo.
Pero ahora, ahora más.
Ahora lo que ah. os preocupa es que si se les devalúa la pensió.
Ah, clar.
Com Espanya comença a ser cara per ells.
Sí. Bueno.
És que aquest és el problema que
clar,
tenen.
Abans eren més baratos.
Fins ara era estava molt bé, bueno, però...
Vinga, deixem el Brexit, que continuarem parlant, que també vull que parlem del senyor Khashoggi.
Ai, sí, pobre.
Que també doncs, ens va impactar a tots, no?
Sí. Sí.
Bueno, ara ja s'està descobrint que Aràbia ja està dient que sí, que bueno, que sí, que va morir, que va morir
en una
dintre,
baralla.
En una baralla, que això no s'ho creu, vamos, ni els nens petits no s'ho creuen, no? Que un senyor pugui morir en una baralla, però bueno.
La Vanguardia d'ahir porta un acudit brutal, que es veu la, un dibuix de l'ambaixada, una finestra oberta, i una mà sortint per la finestra i diu... sense anar la mà.
Sí, per això se llevaron a su propio médico con su sierra de cortar huesos.
Ai, por favor.
I els turcs, home, ara es veu sí, que els turcs havien posat vigilància clandestina dintre de l'ambaixada, cosa que està prohibidíssima, però bueno, sempre s'ha fet. Russos posant micròfons a les ambaixades americanes i demés. I es veu que els turcs havien posat micròfons dintre de l'ambaixada i diu que tenen proves de que va morir.
I el reloj que llevaba era un reloj inteligente que també ha dado mucha información.
Per què l'han matat, aquest senyor?
Era crític contra el príncep hereu.
Contra el príncep hereu. De...
Sí, era
contra
un
el règim, vaja.
Sí. Sí. I aleshores, aquest senyor, que és el que ha permès fumar en públic, conduir a les senyores, es torna a projectar cine... I, a més, diu, ell ha portat les palomites del cine, diu, però no la democràcia.
No, no, la democràcia res.
I aleshores, l'Aràbia Saudita, el rei d'Aràbia Saudita, és un déu.
Home, i tant.
El que passa és que hi ha una indignació a tot el món. De moment, França, Regne Unit i Alemanya ja han dit que no els hi vendran més armes, de moment.
Sí.
I els altres li pujaran el preu del petroli.
I el senyor Borrell no, encara no ha dit res, perquè aquí em sembla que Espanya és el segon país que més armes li ven a Aràbia Saudí, no?
Sí, i ara...
I resulta que va dir el senyor Borrell que, bueno, que se'ls hi venien unes armes, però eren unes armes que no feien mal, que no,
sí,
que no mataven, no?
Era joguet.
Sí, però ara hi ha els tres països més importants d'Europa han dit que no els hi vendran armes, però... El senyor Borrell encara no ha dit res.
Esperem a veure si
algun dia diu alguna cosa, no?
Han de pagar l'AVE de la Meca. Mm. L'han de pagar, perquè ara ja estan proves.
Sí, però sembla ser que això hi haurà pèrdues i a pagar els ciutadans espanyols, que és sí. El que ha passat
Vinga,
sempre.
Vinga, que tenim altres temes. Que hem d'acabar.
Va. Avui anem farcits.
Vinga, Lourdes.
Bueno, jo vull parlar de la música, que és el meu. La música ajuda a eliminar l'estrès, vale? I llavors s'ha comprovat que la gent, quan treballa amb música, treballa molt més positiva, molt més relaxada, no? I una reconeguda empresa d'àudio ha publicat un informe que implica que si estàs, per exemple, de peu gran part del dia, la teva música rock és la indicada. Si el punk rock, el rap o el hip-hop és especial per als esportistes i els atletes, o per al contrari, la teva feina requereix de quietud i de pau, t'exigeix ser creatiu, és aconsellable la música barroca, clàssica o jazz. Bueno, per això, per exemple, si vas a un quiròfano, quan t'estan operant, sempre hi ha una música clàssica, no? Aquell so diu que els hi relaxa, els metges, no? Bueno, jo he conquistat el que...
Com que t'adormen, no ho he sentit mai, però
sí,
bueno,
però sí.
Sí,
però abans de dormir-te sí que sents aquella
sí,
música,
potser sí,
no?
Potser sí, potser sí.
Bueno, jo sí, he volgut parlar d'això, no?
Està molt... Hasta les vaques els hi posen música.
Hasta les vaques els hi posen música
sí, ara,
perquè,
sí.
Perquè
les relaxen. Les mares, els bebès. Jo ho feia,
Sí.
Jo tinc dues filles i jo li posava música.
I llavors diu que relaxen i tot. ¿No?
Mm. Molt bé, molt bé.
Así me han salido de bailarina.
Octavi.
Jo volia tornar a allò que sembla que m'he erigit aquí en especialista, del canvi d'horari. La Comissió Europea ja ha decidit que no hi ha d'haver canvi a Europa, allò l'horari d'estiu, horari d'hivern, que això s'elimina. Però ara queda, la patata calenta queda a cada país, que haurà de decidir quin horari tria, si el d'hivern i el d'estiu. I la polèmica està servida, perquè, clar, els comerciants diuen que, home, que millor que s'allargui la jornada a la tarda, tal, però la gent que miren per la salut i per les bones costums i la vida sana i tot això, diuen que és millor que hi hagi més sol més aviat al dematí. I aquí ara és on tindrem
aquí
la polèmica.
Aquí mandaran les elèctriques, perquè com de noche, si se hace pronto de noche, tienen que encender la luz, sí. Aquí claro. Mandaran les elèctriques.
Bueno, esperem que mani el poble. Sí, ja sé que vaig amb un lliri a la mà, però bueno. Però vaja, el cert és que en seguirem parlant i jo aniré informant els oients també quan sàpiga alguna cosa. No?
Encara veurem l'hora catalana i l'hora gallega canària.
Pues segurament que sí, perquè amb això segurament serem divergents com amb moltes altres coses.
Què volia preguntar? La setmana que ve es canviarà l'hora?
Sí, sí. No, ara encara es canviarà, eh? Ah. I al març o l'abril de l'any que ve es tornarà a canviar i aquella ja és la que quedarà definitiva.
Vale. Bueno, a veure.
Bueno. Jo voto per l'horari d'estiu.
Jo també.
I estiu tot l'any, no?
Estiu tot l'any, sí.
Jo també. Sí.
Vinga. Antoni.
Bueno, també tornem a la Gran Bretanya, perquè això només pot passar a la Gran Bretanya. El cotxe de James Bond, si us heu de canviar de cotxe.
Ah, sí?
El cotxe de James Bond, de la pel·lícula Goldfinger, que era un Aston Martin, que quan se'n van fabricar 2.500 i és un cotxe buscadíssim, ha tingut tant èxit i és tan emblemàtic i tan representatiu que han decidit fabricar-ne 25 unitats més.
Ah, sí? No,
fetes a mà, totes, que es començaran a entregar l'any 2020.
Fixa't.
Cotxe preciós, aquell coupé que tenia el telèfon, d'aquelles coses tan avançades.
Em sembla que volava, també, no?
Sí, no volava. Aquest és un clàssic...
Jo me'l compro, si vol.
És un clàssic... No és el kit.
Un clàssic britànic absolut. I aleshores sortirà a uns 3,75 milions d'euros.
Calderilla.
Per les condicions de motor i tot, que el cotxe no pot rodar per Anglaterra, per exemple.
Ah. Com que no pot rodar per Anglaterra?
No, perquè les emissions de gasos i tot, es veu que d'entrada naixerà sense que pugui rodar legalment.
Ah, mira, sí, m'he fet molt bé.
Home, podien...
Bueno, aleshores en fabricaran 20 més 3... suplementaris, un se'l quedarà a la marca, l'altre va a una espècie de museu i el tercer se subhastarà per amb finalitats benèfiques.
Ah, bueno, el ratlli de Sitges sí que podrà anar, no?
Sí.
Ja està.
El ratlli de Sitges i la Fórmula 1, perquè és un cotxe no, però que donarà 282 cavalls.
Igual com hi ha masies que per fora parece que estén destruïdes i luego entras i tenen tot
la modernitat,
podrien haver hecho lo mismo. Podrien haver-le puesto pues, que no hubiera emissió de gases.
El cotxe aquest de James Bond és com el Rolls amb el que va anar el rei a la desfilada aquesta el 12 d'octubre, que era el Rolls de Franco, aquell. Allò, un cotxe totalment fora d'època, però sempre es fa mirar, carai, un Rolls. Bueno, doncs això, 3,75 milions d'euros.
Molt bé, ho tindrem en compte, no? Sí, si hem de canviar el cotxe, ja ho sabem.
Canviem.
Sí, però si no podem anar per la carretera, ja em diràs, perquè el vols.
A veure, però el cotxe sempre el pots tenir al garatge de casa, sempre. Treus la pols...
Sí. I més que res per ensenyar-lo.
Pots fer fotos
per
i
ficar-les
al Facebook, també.
I mireu quin cotxe tinc, eh? I ja està. ja és
bueno,
prou, no?
Poden pujar i baixar del cotxe,
exacte,
també.
A no ser que posin sistemes antipol·lució que encara no estan previstos, no podrà circular, eh?
Bueno. Llavors, Antoni, no te'l compraràs o no te'l compraràs?
Mira, veus, diu, en principi no estaran homologades per circular i no seran barats.
Bueno, si no pots circular, no caldria ni que tingués motor, no?
No,
podria ser molt més barat, no?
Pots comptar que estan tots venuts, la meitat d'ells a Aràbia Saudita.
Sí. Segurament. Vinga, gràcies, que tingueu bona setmana. Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.